Meter um Meter rückt Deutschlands erste Läuferin Emmy Albus an die auf den Außenbahnen gestarteten Läuferinnen von Holland und Kanada heran, bringt Deutschland in Führung. Erster Wechsel, Käthe Krauser den Start. Überspurtet die kanadische Läuferin Dolsen, überholt die Holländerin Kohn, bringt Deutschland noch weiter in Führung. Zweiter Wechsel, die Dallinger fliegt davon, vergrößert den Abstand. 6, 8, 10 Meter voraus. Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechselt die Tafel. Deutschland verliert den Start.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia, Carme.
Un senyor parlant en alemany amb una intensitat, sembla que està narrant, diria, una cursa d'atletisme.
Sí.
Avui parlarem d'esports o què?
Sí, parlarem d'esports, i més concretament de Jocs Olímpics, perquè avui a Cinema a la Xarxa dedicarem aquests minuts a parlar de pel·lícules que han tingut el tema dels Jocs Olímpics com a tema central. O marc de fons, diguéssim. Aquest fragment que hem escoltat era la pel·lícula Olímpia, de l'any 1938, de la Leni Riefenstahl, que està considerada una de les millors pel·lícules de la història. És un gran documental. Aquesta dona era una gran directora, però, clar, va tenir el rebuig de la seva professió, el rebuig internacional de la seva professió, perquè, per les simpaties amb el règim nazi, ella era amiga personal de Hitler, i es va considerar que era una propagandista del règim. Ella sempre ho va negar, va dir que no, que ella no era nazi, només va dir que només tenia relacions artístiques amb el règim. Però, esclar,
és una mica complicat d'entendre,
sí,
això.
Si tens relacions artístiques amb Hitler o amb Mussolini o amb Franco, però bé, la pel·lícula dura 4 hores, déu-n'hi-do, i no és casual que estigui considerada una de les grans pel·lícules de la història, perquè va ser molt innovadora en aquell moment. Ens hem de situar en els anys 30. Ella va filmar els atletes des de tots els angles possibles, fins i tot des de dintre de l'aigua. Ara això no té cap secret, però en aquell moment era molt innovador, perquè volia filmar la bellesa del cos masculí. Naturalment filmava atletes, no va anar a la platja a filmar panxes, no? Però no, realment ho va aconseguir. O sigui, les imatges són d'una bellesa brutal, extraordinària. La pel·lícula és una meravella. I va tenir el premi del Comitè Olímpic Internacional. Tot passava en els Jocs Olímpics de l'any 1936, que es van celebrar a Berlín, amb assistència personal de Hitler. Aquesta dona, bé, ella va morir molt gran, va morir als 101 anys. 101 anys, Déu-n'hi-do. I ara passarem a una altra pel·lícula, aquesta no té res a veure amb Olímpia. Aquesta és una pel·lícula de ficció sobre els Jocs Olímpics com a marc de fons. No és el tema central, però té el marc de fons dels Jocs Olímpics. Es tracta d'Apartament per a tres, de l'any 66, amb Cary Grant, Jim Hutton i Samantha Eggar. I aquí explica la història d'un home de negocis nord-americà, que és Cary Grant, que arriba, doncs, a Tòquio, i es troba que hi ha els Jocs Olímpics. I aleshores no hi ha una cambra d'hotel lliure enlloc. Ningú, no hi ha lloc. I aleshores va a l'ambaixada a dir, escolteu, què faig? Què faig? I allà l'ambaixada troba darrere un taulell, doncs, un ximple insuportable, un funcionari, que finalment li aconsegueix una habitació al...
On hi havia dos, ja?
No, a casa de la seva xicota. A casa de la seva xicota. Passa, però, que Cary Grant, doncs, caminant pel carrer de Tòquio, troba un altre nord-americà, que és un atleta, que no troba pis, ni habitació, ni hotel, ni res. I aleshores li diu, escolta, jo el que puc fer és deixar-te un tros de la meva cambra. Vull dir que compartirem la cambra. I se'n va cap allà. Però, esclar, resulta que aquest xicot i la noia tenen un idili, sense que ho sàpiga, el ximplet de l'ambaixada. I aquesta és l'escena en què Cary Grant arriba a l'ambaixada a demanar allotjament.
Quisiera ver al embajador.
También yo, y llevo aquí 6 años. Se ha ido a Londres a pasar unos días.
¿Y no hay nadie que le sustituya?
Si le da igual hablar conmigo. ¿En qué puedo servirle?
¿Puede conseguirme una habitación para esta noche?
Para eso diríjase al consulado.
¿Usted cree que ellos me la proporcionarán?
Seguro que no. Con esto de la Olimpiada hay colas para el alojamiento.
Entonces, ¿para qué tengo que ir al consulado?
Porque es el conducto legal. Si por fin se decide a ir al consulado, encontrará un empleado...
Que con la Olimpiada no hay habitación.
¿Cómo lo sabe?
Si llegan a decírmelo antes, me ahorro el viaje.
Haber tenido la precaución de hacer la reserva.
Está hecha. pero me he presentado 2 días antes.
¿A quién se le ocurre llegar en viernes teniendo reserva para el domingo?
¿Qué hubiera hecho en mi caso?
¿Qué sé yo?
Escuche, señor.
Me llamo Haversack. Julius Haversack.
Perdone la molestia. Señor Haversack, estoy muy cansado. Acabo de hacer un largo viaje en avión. Es posible que no haya una habitación en todo Tokio para echarme un rato.
¿Me da su pasaporte? Tendrá que ir al consulado. William Rutland.
William Rutland.
Sir William Rutland. Sir William, voy a tener el gran placer de servirle humildemente.
Suponiendo que pueda.
Enseguida llamo al señor Wilson. Está ocupadísimo con esto del cricket. Necesita un equipo. A propósito, a lo mejor a usted le interesa...
Lo único que me interesa es conseguir una habitación.
Ah, claro, señor, claro, es lógico. Voy a llamar al señor Emerson. Él sabe en todo momento dónde está el señor Wilson y le llamará. Dos, uno.
Apartament per a tres va ser l'última pel·lícula de Cary Grant, que va morir quan tenia 82 anys. Mm-hmm. No sé si va ser un comiat gaire digne per un artista, per un actor de grans pel·lícules, no?
Sí, sí que ho va ser, s'ha de reconèixer que sí que ho va ser. Ell, fixa't, quan fa Apartament per a tres, que és l'última pel·lícula de la seva carrera, s'acomiada del cinema, té 62 anys quan fa aquella pel·lícula, i encara va viure 20 anys més, mm-hmm. Mort als 82. Aquesta era una comèdia molt maca, era una comèdia molt agradable. Era una pel·lícula que tenia moments molt divertits, hi havia una ironia fina, no hi havia sal gruixuda, hi havia, doncs, no tenia cops d'efecte i un bon guió. Va ser una bona cloenda de carrera. A més hi havia Cary Grant com a gran protagonista, tota l'estona. Ell sol ja omplia la pantalla. De fet, Apartament per a tres era un remake d'una pel·lícula de l'any 43 que van fer Joel McCrea i Gene Arthur, del George Stevens, que es va dir aquí a l'estat espanyol, es va estrenar amb el títol de El amor llamó dos veces. I bé, un tercer film relacionat amb els Jocs Olímpics és Invencible, de l'any 2014. Aquest és molt més nou. D'Angelina Jolie. Aquesta és la segona pel·lícula d'Angelina Jolie com a directora. Ha fet una petita carrera. L'anterior, la pel·lícula anterior, es va dir En la terra de sang i mel, i era sobre la guerra de Bòsnia i parlava de la relació entre una bosniana i un serbi. A Invencible explica la història, és molt interessant, explica la història, una història real d'un nord-americà d'origen italià, que es deia Luis Samberini, que és, bueno, una història brutal. Ell va participar en els Jocs Olímpics de l'any 1936 a Berlín, els que va filmar Leni Riefenstahl, i després aquest home va participar a la Segona Guerra Mundial com a pilot d'aviació, concretament doncs, contra la guerra, és a dir, amb la guerra contra el Japó. Ell i 10 companys més, 10 soldats més, van rebre la missió d'anar amb avió a trobar un avió que havia desaparegut, o les restes d'un avió que havia desaparegut, però el seu avió va tenir una falla mecànica i es van estavellar, van anar a parar al mar. I de tots els tripulants només en van sobreviure 3. I en Zamperini era un. Aleshores, allà, esclar, es van trobar tots en una balsa, tots 3 en una balsa, no tenien menjar i bevien l'aigua de pluja. I bé, el que menjaven era peixos crus que aconseguien pescar, se'ls havien de menjar crus. A més, havien de mantenir a ratlla els taurons, que deien aquí a Tiberi. I van patir una tempesta que van estar a punt de volcar la balsa. Al cap de 33, a més, van patir metrallaments dels japonesos, que els metrallaven, però ni una bala els va tocar, miraculosament.
Estaven de sort.
Sí. I al cap de 33 dies d'estar a la balsa en aquella situació, un dels 3 va morir. I al cap de 47 dies, els altres 2 van aconseguir arribar a les Illes Marshall. Allà els japonesos els van agafar, els van detenir, els van torturar i els van tenir allà 2 anys com a presoners. I aleshores, al cap de... Clar, quan va acabar la guerra, doncs ell va ser alliberat. Però tenia 26 anys, però és que aleshores no l'esperava ningú.
No puedo hacerlo, Pete. No soy como tú. No soy nada. Así que déjame seguir así.
¿De qué estás hablando?
No valgo para el atletismo. No entiendo por qué...
Claro que vales. Quien lucha sin descanso, triunfa.
qué? Quien lucha sin descanso triunfa. Si te entrenas, si te esfuerzas más que todos los demás, ganarás y serás el mejor. Pero si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Puedes hacerlo, Lu. Solo debes creer en ti.
Yo no creo en mí.
Yo sí.
Déu-n'hi-do, quina història la de Sant Beriner, que després de reaparèixer, després de tornar, després que acabés la guerra, quina va ser la seva vida? Va morir jove? Va tenir una llarga vida?
Sí, veuràs, ell, clar, com he dit, no l'esperava ningú, perquè el donaven per mort, mort en combat, ja havia passat 2 anys, havien passat temps i no l'esperaven. El govern dels Estats Units el va donar per mort en combat i fins i tot va anar a comunicar a la família que el seu fill havia mort en combat. I clar, els pares tampoc l'esperaven. Però, esclar, l'any 1945 acaba la guerra, el Japó perd i són alliberats els presoners que tenia i ell es presenta als Estats Units. Clar. I aquest home va viure 69 anys més, 69 anys més, recordant totes les seves vivències. I exactament va morir el 2014 a l'edat de 97 anys.
No fa tant.
Ben gran, Va viure pràcticament tot un segle. I va morir d'una pneumònia, que és la història de Luis Sanberini.
Després de tot el que li va passar...
Sí. I ara passem a una quarta pel·lícula sobre el món olímpic. Aquesta és una de les més famoses, una de les més conegudes. La va fer Hugh Hudson el 81 i es diu Carros de Foc, Carros de Foc. La història se centra aquí en 2 atletes britànics, un que és anglès, el Harold Abrams, i l'altre escocès, Eric Liddell, que li deien l'escocès volador. I aquests homes van competir en els Jocs Olímpics de l'any 1924 a París, i el film abordava no tan sols el tema esportiu, de competitiu, sinó també el tema personal d'ells dos, perquè un hi havia sectors culturals. L'anglès era jueu, i l'altre l'escocès era un protestant presbiterià que la seva religió li deia que en diumenge no es podia córrer.
Jackson Scholes, el Rayo de Nueva York, corrió en los Juegos Olímpicos de 1920. Perdió por mirar a su derecha. Aquí está la llegada, mira. Paddock adelantándole sobre la misma cinta. La mirada le costó a Scholes la carrera. Scholes es muy rápido.
10 con 3, ¿eh? con 4.
Eric Liddell, tú ya sabes todo acerca de él. Fíjate en ellos, piensa en ellos, inspírate en ellos. Quiero que sus caras te miren con malicia cada vez que cierres los ojos.
Primero el escocés volador, es muy duro.
Eric Liddell no es ningún problema. Es un gran corredor, pero necesita más. No es un hombre para 100 metros.
Pues no lo parecía.
Sí, es rápido, pero ya no progresará más, no en la pista por lo menos. Es un buen corredor. Tiene mucho corazón. Un sprint corto deshace los nervios. Es para neuróticos.
Muchas gracias.
No, hablo en serio. Uno se puede revestir de valor, pero no puede olvidarse de los nervios.
Paddock, Scholes y Eric Liddell.
I si alguna cosa va popularitzar aquesta pel·lícula va ser aquesta música que escoltem de fons, que no sé si va tenir algun Òscar,
sí,
va ser
sí,
premiada.
Sí, 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 sí. Va tenir Òscar, la banda sonora i la pel·lícula. Va tenir molts d'Òscars, Sí, sí, va ser molt... La música la va compondre Vangelis i va guanyar l'Òscar, clar, a la millor banda sonora, però també la pel·lícula va guanyar, a part que va tenir vendes milionàries aquest disc, en single i en long play, va guanyar l'Òscar la millor pel·lícula, el millor guió i el millor vestuari. I va tenir 3 nominacions, el millor director, el millor actor secundari, que era Liam Holm, i el millor muntatge, Déu-n'hi-do. I ara tancarem l'espai d'avui amb una 5ª pel·lícula sobre els Jocs Olímpics, però aquesta és catalana, una pel·lícula catalana, sí. És una pel·lícula del Francesc Bellmunt, de l'any 1988, que se centra en els Jocs Olímpics del 1992, de la Barcelona 92, uns anys abans, 4 anys abans dels Jocs. Aquí hi havia molts actors coneguts, van ser els protagonistes Stephen Brennan, l'Ariadna Gil, la Mònica Huguet, el Josep Maria Pou, el Marc Martínez, l'Abel Folk, i Déu-n'hi-do, oi? L'Estol. Mm. Aquest film gira entorn d'un periodista nord-americà d'origen irlandès que arriba a Catalunya en el moment que hi ha una trama per aconseguir, com a objectiu, té com a objectiu la independència de Catalunya. I està, sí, això va, la pel·lícula és del 88, eh? Sí.
Es va avançar.
Sí, sí, sí. I aquesta, en la pel·lícula hi ha una cançó molt maca, que la va compondre Manel Camp, amb lletra de Francesc Parcerises i cantada per Àngels Gunyalons, que es diu Record d'amor.
Amb això acabem i t'esperem la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
A reveure.
Com si fos encara el primer cop. Abraça'm fort, allunya el meu neguit, que enmig de tanta nit encara et senti el cor.
Aquell futur que ara no puc.